A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui divendres i avui també, doncs, he tingut la sort de poder fer una tertúlia, diré, intergeneracional. Com ha dit el Bartomeu abans d'entrar a l'estudi, doncs fem baixar la mitjana d'edat, no? Per dir-ho així. Bé, va, comencem per la gent d'experiència, ho diré així, que tots tenim la nostra. Bartomeu Gabriel, benvingut.
Gràcies.
I que també tens la teva, a Pol Cerdà, benvingut.
Moltes gràcies de nou per l'oportunitat.
Dèiem que, bé, experiències tots en tenim i no sempre és una qüestió d'edat, perquè a vegades dius, Pol, tu que tens 19-20...
19.
19.
Tinc 19, sí, sí.
Tens una experiència que potser en alguns àmbits ni jo ni el Bartomeu tenim, i inversament, no? Aleshores dius, aquest flux potser intergeneracional i de coneixement és tan important com a casa com potser a nivell professional també a vegades.
Sí, i tant, i tant. No, a mi a més m'agrada molt compartir, no?, amb persones més joves també, perquè també tens altres visions. Nosaltres estem fent grans i a vegades tenim una manera de veure les coses, i és veritat que quan comparteixes amb persones, no?, amb 18, 19, 20, jo tinc un fill de 24, que a vegades em quedo sorprès, no?, també que m'està dient, no? I és important també poder ser obert amb les noves generacions.
A nivell empresarial costa, Bartomeu, a vegades, doncs, tenir una bona mixitat intergeneracional, però l'acceptació, doncs, de gent de més experiència quan arriben més joves, que molta gent, no, és que aquest m'ensenya ara l'aigua i tèbia com funciona quan ja fa anys que ho sé, no?, per dir alguna cosa.
Jo crec que és un tema de, primer, de caràcters i de comunicació, no?, i entendre, no?, que sempre quan arriba algú nou a l'empresa, sigui més gran, més jove i tot, se li ha de donar una oportunitat, no? Se li ha de deixar la porta ben oberta i que aporti i tot, i després també ensenyar-los una mica les regles del joc, una mica també, perquè a vegades, quan entra, a vegades es pensa que s'ha de fer d'una manera, i llavors també s'ha de marcar una mica les regles del joc, quines són, no? I a partir d'aquí, doncs, anar integrant aquestes persones, siguin d'edat més avançada, mitjana o joves, no? I llavors, jo hi crec molt, passa que entre generacions, doncs clar, moltes vegades, clar, nosaltres no som de la generació del mòbil, nosaltres el vam començar a rebre a partir dels 30, no?, més o menys,
sí.
I vosaltres ja quasi hi ha un escut, no?, diguéssim, amb les tablets, i feu anar, jo veig, tinc un nebot de 7 anys que agafa la tablet i la fa anar com millor que jo, no?, i hosti, dic, i a vegades ja et demanen, com ho fas això? No, ho faig així. Són generacions, però jo crec que sempre la importància és la comunicació entre les generacions i el respecte de les dues bandes, no? Perquè a vegades, no, és que aquests joves a mi m'estan explicant coses, no? O el jove que diu, no, aquest senyor ja està una mica passat i ja no sap el que fa, no? És aquí on vull anar, no? És a dir, al final és un tema de respecte.
Bueno, sí. Jo en aquest sentit crec que és necessari, i a més és beneficiós per amb dues parts, el fet de que, doncs, jo que sé, aquests dos col·lectius generacionals, doncs, puguin conviure en el món laboral. En el món laboral i en el món educatiu també, per exemple. I doncs, en aquest sentit, jo estic d'acord amb el que comentava el Bartomeu, que a vegades, doncs, és més la forma d'encarar les relacions que tenim amb els demés. No sé, per exemple, ara fem molt èmfasi amb tot el que és el tema del bullying, doncs, dins de les escoles, i molt sovint oblidem que, bueno, que aquesta és una realitat que per desgràcia, doncs, també es troba molt sovint dins del món laboral. I doncs jo crec que, al igual que és important, doncs, en els primers anys de vida d'una persona i durant el seu recorregut com a adolescent, inculcar-li una sèrie de valors, inculcar-li, doncs, una sèrie d'idees, una sèrie de perspectiva de unió, no sé si m'enteneu, doncs crec que també és important que les empreses puguin fer aquesta feina amb els seus treballadors. És a dir, doncs, que deixin clares, doncs, quins són els seus valors, quines són les seves línies vermelles, què és el que es pot i el que no es pot fer, perquè molt sovint jo crec que es passa per alt. Donem per fet que ja són persones adultes i donem per fet que tot ha de funcionar de forma correcta, però, bueno, molt sovint no és així. I doncs jo crec que falten mecanismes també per abordar totes aquestes qüestions.
Ara que comentaves tu, Pol, de l'educació, en el món educatiu, o sigui, de formació, que sigui tant en per la part professional com la part general, no? Creus que tu ho has tingut de conèixer un descobriment d'empresa quan tens 14 o 15 anys que vas a fer una setmana per descobrir doncs, el que és el món empresarial, es tenia que fer potser més sovint cada any, per dir-ho així, doncs, cada trimestre, doncs, una setmana d'empresa, sé que pot ser complicat, per justament tenir aquesta visió també, i també perquè doncs, aquests adolescents i futurs doncs, adults defineixin potser millor la percepció que tenen de lo que volen ser més gran o la feina que volen fer més grans.
Sí, totalment, i no sé, jo crec que des de l'experiència personal, per exemple, jo crec que bueno, quan una persona pues, jove, en aquest cas, per exemple, com jo, que té 19 anys, que tot just acaba de començar a encisar-se dins del món laboral, doncs jo, per exemple, dono gràcies a l'acompanyament que m'han pogut fer els meus companys de feina. Perquè, bueno, crec que, a més, és l'única forma de poder progressar en aquest sentit. I després, sí, totalment, jo crec que les primeres experiències en el món laboral també t'ajuden a nivell personal per després acabar definint també els teus propis interessos i les teves preferències. I doncs... acabo de tenir un...
Un lapsus.
Sí, un lapsus, perdó.
Passa a vegades.
Però bueno, no sé si he respost la teva pregunta, però una mica és això. Jo crec que en plan és necessari, o sigui, que les persones que ja estan dins de l'equip sempre al principi han de fer un acompanyament perquè pugui progressar, en aquest sentit.
Tu, Bartomeu, fa pocs dies hi ha hagut premis de la CEA per a algunes empreses i també doncs, hi ha a sobre la taula el debat entre el Consell Econòmic i Social i la CEA de cara a l'any que ve els salaris. Això sempre és una miqueta una estira i ronça entre part salarial, part patronal, i ho comentàvem abans d'entrar al directe, doncs, que a vegades algunes feines són feixugues, són intenses i no prou valorades o socialment per el que fas o econòmicament també. Sempre és difícil trobar el punt d'equilibri, no? Perquè els punts de vista són a vegades antagònics.
Jo crec que primer de tot hi ha un tema molt important que és el valor de les feines que es fan, sigui la que sigui, no? Perquè només ens mirem una sèrie de feines que són molt maques perquè estan molt ben reputades a nivell de pel·lícules o de sèries, allò, no?
Mira, o d'estatus, per dir-ho.
Estatus i tal, però després a darrere hi ha tota una sèrie de persones que no es veuen, que fan una gran feina, que és molt dura i que ningú veu i que tampoc poden valorar, i llavors tampoc la valoren, no? I moltes vegades ens fixem sempre en estatus o feines d'oficines, de banca, amb tot el respecte, eh? No és d'allò, però després no veiem que a darrere hi ha unes persones que quan finalitzen les jornades de les oficines reben unes persones a netejar les oficines perquè l'endemà estiguin netes. I això falta donar aquest valor a les persones aquestes que fan la neteja i s'han de respectar. Jo sempre parlo de respecte. Vull dir, jo sempre, que quan parlem d'empreses o parlem d'allò, per mi és tan important el director general o el propietari com la persona que està escombrant per mantenir net el lloc on estem treballant, no? I se li ha de donar aquest valor. I moltes vegades ens n'oblidem, eh?
Del que dius, a mi em ve un flaix, el penedor, dius, caram, el sí. Penedor, ara ja... Hi ha més maquinària, hi ha més tecnologia, ja no t'aixeques tant d'hora, però bé, també és una persona que comença molt d'hora, que són moltes hores, que és una feina d'elaboració, i el pa de cada dia, per dir-ho així, el comprem tots. Correcte. I a vegades no sempre prou el valorem, aquesta barra de pa.
Correcte. Tal qual. No ens donem compte de lo que hi ha darrere que no veiem. No ens en donem compte.
I a més ens queixem, el pa és car.
Sí, a més, no? Clar, sí,
que,
sí.
Bueno, hi ha factors, diguem, de transport, de matèries primes, de sí, moltes coses que influeixen, sí, i d'energia, sí, sí. Però, dius, proporcionalment, diguem, la feina i el pa, i això. De lo que comentàveu, bé, sabem que tot el que és formació professional, ho comentàvem abans d'entrar al directe, són categories, doncs, i cicles formatius que... cada vegada molts joves hi tenen doncs, interès perquè la participació és equivalent o cada vegada increixendo cada any.
Sí, bueno, jo crec que la formació professional és un camí més en tot aquest món educatiu, i doncs en aquest sentit jo crec que és igual de legítim i que és igual de respectable, I a més, també crec que bueno, hi ha persones que possiblement per les seves capacitats o per les seves limitacions, doncs, bueno, és un model educatiu i uns estudis que potser s'ajusten més al model de persona en aquest sentit. I bé, jo crec que també s'està normalitzant, perquè sí que és cert que anys enrere, doncs, el fet de fer una formació professional, doncs, sí que era, per exemple, una mica tabú, en el sentit de que era com, jo que sé, com el segon camí pels que no tenien possibilitat en aquest sentit, i jo crec que, bueno, a poc a poc s'està trencant aquest estigma. Que a més és necessari perquè són formacions que acaben formant a grans professionals en àmbits molt concrets de feina. Cosa que una carrera, per exemple, doncs no pot fer en aquest sentit.
Estaven endinsats en el món laboral i va haver-hi, doncs, un article fa pocs dies que... i ho comentàvem abans també d'entrar en directe, un 90% de la gent no està satisfeta del seu entorn laboral, que sigui o potser per companys de feina, o per la pròpia feina, o per moltes coses. A mi em va sorprendre la xifra. Dius, clar, va ser fet per l'Urgell, però bé, suposo que extrapolant una miqueta al país, si fem l'enquesta també tenim un resultat bastant elevat. És sorprenent, o sigui, a mi m'ha sorprès.
Jo, el que comentaves ara del tema de la formació professional, estic en la teva línia. Jo recordo fa molts anys, fa més de 30, que la FP era la mal vista, no? Dient, ostres, aquest, clar, com que no és bon estudiant, ara la posem allà perquè... I recordo el que estava al liceu dient, no, és que van a fer cuines perquè no són bons estudiants. I en canvi ara els bons cuiners es guanyen millor la vida que molts altres, no? I és cert que la formació professional també ha fet un gran canvi, ha millorat moltíssim, també li han donat molt més valor, i inclús jo sent que no tothom està capacitat per dir jo vull fer una carrera, per dir jo vull fer una carrera 5 anys o així, sigui perquè no ho veu, sigui perquè no li agrada, sigui perquè l'economia tampoc no li pot permetre, perquè enviar una persona, un estudiant avui 5 anys a un Toulouse o a Mallorca, doncs té un cost elevat. En canvi, una FP doncs pot encaixar més i també a nivell laboral doncs pot entrar més ràpid dins del món laboral i també es pot guanyar millor vida. I jo conec persones que han fet grans carreres universitàries i han fet FPs molt bons i s'estan guanyant millor la vida els de la FP que els de les grans carreres universitàries, no? Dit això, vull dir, jo crec que és un tema també de cada un s'ha de trobar el millor possible amb el que vulgui estudiar o el que li agradi fer de la seva professió. I amb el que deies del 90%, clar, tothom volem la millor feina per dir, no? Dir, ostres, la meva m'agrada molt, a mi, m'ho passo molt bé, no? Però és veritat que hi ha gent que diu, ostres, i si poguessis fer alguna cosa millor, doncs sempre la pregunta, si, segons com et fan la pregunta, jo suposo que deuen dir, home, si poguessis fer alguna cosa millor i guanyar millor la vida, doncs evidentment, no? Clar, és molt relatiu, també.
Bueno, jo sí puc afegir una cosa en aquest sentit. Jo crec que aquest problema també, a més, jo crec que va més enllà en aquest sentit, perquè jo crec que ja a nivell social i a nivell individual, doncs, els éssers humans ens passa cada cop això més, no? Que vivim amb aquest ritme frenètic i que mai acabem d'estar satisfets amb absolutament res del que tenim. I doncs en aquest sentit és una mica el que parlàvem abans, o sigui, evidentment que doncs una d'aquestes causes pot ser que el fet de que les condicions laborals doncs no siguin les més favorables per aquesta persona, però hi han més punts que podrien afectar, com per exemple el que dèiem de les relacions interpersonals que hi hagin dins de l'empresa, l'ambient que hi hagi, la forma d'organització que també segueixi aquesta estructura, i després també les vides personals que porten totes aquestes persones al darrere, perquè una mica entrellaçant amb el que deia ell, o sigui, és així, ara mateix hi ha molta gent que tracta de sobreviure en aquest sentit i que, doncs, pues, a lo millor té una hora de bueno, una feina de 8 hores al dia, però després doncs ha d'estar fent extres també per poder arribar a final de mes. I potser doncs també té un gos al que li ha de pagar certs medicaments o, bueno, un sense fi de casuístiques que també acaben fent que la gent cada cop estigui més encrispada. I doncs jo crec que per solventar aquest problema, o sigui, hi ha d'haver un canvi estructural, saps, en aquest sentit, un canvi estructural dins de la societat i del funcionament de la mateixa, perquè no crec que es pugui resoldre amb, no sé, per exemple, pues, creant un sindicat de treballadors, cosa que aquí, per exemple, a Andorra, doncs de moment tampoc s'hi pot fer. No crec que sigui, saps, no crec que la solució radiqués només aquí. No sé si m'explico.
Sí, el que vols dir tu, Pol, és que el sindicat no és la solució, ja...
No, sí que, o sigui, no, sí que, jo crec que sí que, o sigui, sí que ho és, en el sentit de que jo crec que, i més a més quan ara mateix s'està plantejant Andorra entrar dins de la Unió Europea i bueno, és aquesta causa que tant està predominant ara mateix dins de la política andorrana. I doncs jo crec que en aquest sentit doncs estan sent bastant incongruents, perquè hi ha una sèrie de... Més, per exemple, amb el tema dels treballadors. Europa és un continent en el que el tema dels drets dels treballadors doncs per sort ha avançat amb, bueno, amb rapidesa, o no sabria quina paraula utilitzar. I doncs en aquest sentit jo crec que dins d'Andorra hi ha bastanta hipocresia en tot plegat.
Sí, diguem que tu el que vols dir és que, per exemple, l'evolució societal que ha pogut tenir França, Alemanya, en alguns àmbits, aquí a Andorra l'hem tingut, però amb una certa manera de dir vull mirar d'un cantó però no vull mirar de l'altre, potser.
Mm-hmm. Bueno, el tema del sindicat sí que està permès fer, el que passa que a nivell societat aquí a Andorra costa més organitzar-se, costa més...
el que diran de mi.
Anem, exacte, no? Vull dir, s'està avançant i... perquè fa 20 anys això, ni parlar-ne, no? I jo crec que hi ha hagut un progrés, però falta encara, eh? Encara hi ha molt camí a recórrer, i si comparem, sobretot en França, més que Espanya, encara queda molt camí a fer, no? Jo crec que estem en la bona línia, i com bé dius, estem en la bona línia, falta camí, falta, vull dir, però és cert que... però també hi ha un problema, que em diu l'Enric, és de que el que es posa a cap davant d'un sindicat, doncs està mal vist, doncs no sé què, i aquest que farà tot, i a vegades doncs, s'ha d'anar, aquests tabús, no?, que s'han d'anar canviant, i és un tema de mentalitat, també,
Sí, perdoneu que us talli, jo ara el que acabes de dir, Bartomeu, em ve el record al cap. El pare d'una amiga meva, que gestiona una empresa, em va dir un dia, els sindicats són necessaris perquè a vegades veiem les coses d'un altre punt de vista, i si no hi fossin, doncs ens perdríem evolucions o fins i tot millores.
Sí, totalment d'acord. Sí, perquè moltes vegades si estem al capdavant d'una empresa, tenim una visió i veiem les coses, i també és important que tinguem la comunicació de part de les persones que estan a primera línia, no? De fet, jo en el meu cas intentem fer un cop al mes una petita reunió, pues, allò per que ens aportin coses, i a vegades detectem cosetes que nosaltres des d'una altra visió no les hem vist, i llavors prenem nota i intentem arreglar-ho, no? Diguéssim.
De lo que dius tu, m'agrada, perquè això ho comentes per la part, diguem, empresarial que us afecta i que de l'activitat que teniu, però, per exemple, agafaré Renault o Peugeot, fabricants d'automòbils, que ells cada any hi ha un concurs intern a nivell dels treballadors, de les feines que fan, de com poder millorar l'eina productiva, l'organització i tal, i a partir d'aquí doncs s'aplica. Això és una cosa que potser Andorra encara estem anys llum de tenir aquesta visió, no? De compartir.
Jo penso que és important, no?, el bon ambient de treball que hi ha d'haver dins de l'empresa. Clar, evidentment, no sempre és el 100%, però sempre que se sentin, el personal que se senti realitzat, que se senti satisfet, que se senti participatiu. A vegades vindran alguns i diran, ostres, podríem fer això, hosti, això... no es pot fer, però bueno, ho mirarem, però no t'ho asseguro, però hi ha d'altres idees que han pogut arribar de dir, ostres, podem muntar una màquina de cafè amb vending i amb un preu adequat? Hòstia, doncs és veritat, doncs teniu raó, perquè la zona on estem doncs s'han de desplaçar cap aquí i cap allà, doncs mira, doncs ja ho mirarem de muntar, i ho vam fer, no? És a dir, són petits detalls que no costen diners, a més, no? Perquè agafes una empresa externa, fas posar una màquina de cafès en vending, els dius que fer un preu més raonable, i si s'ha de compensar a través de l'empresa, doncs es fa, i aportes un valor més, no? I bueno, i està funcionant, però són petits detalls que no ho tens en compte perquè no hi penses per un tema d'horaris o un tema de que a vegades arriba una persona al matí i té ganes de fer un cafè i ha d'anar a un bar a 300 metres, en canvi, si ho té allà, doncs ja se'l farà allà mateix, no? I són petits detalls.
Bueno, són coses que tu també tens que tenir detectades, no, Pol?
Sí, jo amb això estic d'acord, o sigui, està molt bé que les empreses doncs tinguin aquests petits gestos cap als seus treballadors, però, bueno, jo des de la ignorància també llençaré aquesta opinió, però jo personalment també crec que és un tema de que és un meló que tampoc interessa potser obrir aquí a Andorra ara mateix. Perquè, per exemple, reprenent el que estava comentant ell ara, o sigui, la gent aquí, vale, potser no ens acabem de moure com ens hauríem de moure, perquè, evidentment, perquè la gent té por, però és que no hem d'oblidar que un, jo crec que una de les coses que més influeix en aquest fet és, per exemple, que les empreses doncs, puguin fer fora els seus treballadors en qualsevol moment sense qualsevol tipus de justificació. No sé si m'explico.
Bueno, és veritat que hi ha...
Per això, que és el que deia, que, hi ha, que al cap i a la fi jo crec que també hi acaba havent molta hipocresia en aquest sentit, perquè jo crec que els mecanismes perquè tot això acabi funcionant correctament són fàcils i són existents, és a dir, no ens estem inventant res tampoc, perquè són coses que ja s'apliquen potser no a tot el món, però per exemple a Europa, que és, bueno, és el que tenim més a prop i és casa nostra, doncs és majoritari. Doncs en aquest sentit jo crec que les paraules estan molt bé, però que hem de començar també a tenir fets en aquest sentit.
Mm-hmm. És cert, el del despido lliure, i és paguen lo que toca i ja està, no? O sigui,
sí, però és una eina totalment coercitiva, en el sentit de que potser hi ha molta gent que tot i compartint la causa, per exemple, de l'habitatge, la causa de jo que sé, mil problemàtiques que hi han pogut haver i que seguiran havent-hi aquí a Andorra, doncs possiblement no s'acaben sumant per aquesta por i a més crec que tots sabem que és així, perquè ara mateix la major part de la població d'Andorra, vamos, no crec que siguin tots multimilionaris ni que siguin rics i que tots visquin doncs, en su mejor vida ni en una pel·lícula de Hollywood. Sí, en aquest sentit jo crec que la realitat és la que és i que la gent doncs, està molt cansada i està molt farta i està molt desvinculada del món polític i en aquest sentit és que la clau està en les institucions i en aquest cas en les empreses també.
Sí. De fet, jo ho dic per experiència, nosaltres sempre hem obert la porta a dir que es creï un sindicat a l'empresa on estic jo i no hi ha hagut ningú que hi ha pogut entrar. I els hi han dit, sense cap problema, si al contrari, el que volem és una persona que sigui el portaveu de les persones. Mm-hmm. Llegir. I fa un parell d'anys que ho estic provant i no hi ha manera. I jo cada dos o tres mesos vaig dient, escolteu, bueno, no hi ha interès. Els motius tampoc no he volgut, perquè jo...
Sí.
Però la porta de la meva oficina sempre està oberta i sempre els he dit. És veritat que en el meu cas tenim som dos o tres persones que estem dirigint l'empresa, llavors tenim la porta sempre oberta i sempre que hi ha un problema o alguna cosa sempre entren, escolta, mira, m'ha passat això, i segons quin tipus d'incidència o problema pot haver-hi, doncs el tractem d'una manera o el tractem més individual i mirem de buscar una solució, no? També és veritat que no és una gran empresa, també, vull dir, però a vegades és cert que quan parlem d'empreses més grans, doncs és important la figura aquesta que tu estàs dient,
Bueno, el que dius tu, Bartomeu, és que el delegat de personal, a partir d'un cert volum de treballadors, ara és obligatori, però també dius, ostres, jo tinc que ser el portaveu dels meus companys. Estàs al lloc de la Cibella, no? Dius, d'un cantó i de l'altre,
sí,
i potser em martellen dels dos cantons.
S'ha de buscar aquell equilibri que...
Si aquestes persones poder a nivell legislatiu també estiguessin protegides en aquest sentit, doncs jo crec que trobaríeu gent interessada en poder ocupar probable. Aquests llocs perfectament.
És probable. El que passa és que després ja... Jo me'n vaig a l'altre extrem, L'altre extrem de que hi ha gent que només busca això... el seu propi benestar a vegades, no? Per dir, ostres, jo em faig... Perquè jo conec casos a Espanya, malauradament, perquè dic que malauradament, que hi ha persones que s'han posat a dins d'un sindicat per els seus propis beneficis i dir, vale, sí, us ajudaré, però a mi no em toqueu, i treballo menys hores, i em dedico a això, i en realitat no dono un cop de mà com a sindicat, no? Llavors, aquestes persones que ho volen fer, primer ha de ser per vocació, Més que per dir, hòstia, ho faig per vocació perquè m'agrada i perquè vull defensar aquests drets, més que per un mateix, no? I moltes vegades s'han trobat, i per persones que conec de l'entorn de l'empresa que hi treballo, m'han dit, és que a vegades en tenim que molt bé perquè ho fan per vocació, però n'hi ha altres que ho fan per ells mateixos. I llavors això és molt contraproduent, tant pel sindicat com per l'empresa, vull dir, per les dues bandes.
Sí, però al cap i a la fi a la política passa el mateix també molt sovint. Existeixen lobbies, existeixen interessos...
Sí, i tant. No,
per
sí,
això, que
sí,
al cap i a la fi... Per això que jo crec que tot i que la realitat pugui ser aquesta i que és una evidència, el bé, o sigui, al igual que existeix el bé, existeix el mal. Correcte. En el nostre planeta i segur que hi ha gent que utilitzaria aquests mecanismes per benefici propi, però, sí. Però bueno, és que jo crec que després la lluita també està en aquest sentit, en poder acabar amb tot aquests centres de poder i amb tota aquesta especulació i amb tot aquest joc brut que hi ha molt sovint, saps, darrere d'aquest tipus d'institucions, però això no treu que siguin necessàries, jo crec.
No, necessari ho és, sempre sí, sí. Estic d'acord amb tu.
Doncs anem a publicitat i tornem a trobar el Bartomeu Gabriel i el Pol Sardà amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Arriba Teens Creant, la banca per joves de 12 a 17 anys, amb la qual tu, jove, ara ja tens un compte. Tens banca online, tens targeta, tens Bizum, tens llibertat. I amb la qual tu, mare i pare, per fi tens una banca pels teus fills i filles. Tens facilitat per administrar la seva paga. Tens supervisió de les seves despeses. Tens comoditat. Teens Creant, la banca per joves de 12 a 17 anys.
Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Aquest cap de setmana aprofita els preus imbatibles a totes les seccions, com la xocolata amb llet Toblerone de 360 grams per només 3,79 €. La llet sencera desnatada o semidesnatada asturiana d'un litre per només 95 cèntims. I la cervesa Sant Miguel de 33 centilitres per només 39 cèntims. I ara aprofita el 40% de descompte en tota la moda per nena, nens i nadons. Vine a Epis en Carrefour i comença a estalviar.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, Font d'Aigua. 724 11 8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Pol Sardà i el Bartomeu Gabriel. Bé, avui, 17 de maig, dia del col·lectiu LGTB, estàvem en el món empresarial. A vegades també doncs, hi ha un camí molt llarg per recórrer per aquest col·lectiu, l'acceptació tant societal com en el món empresarial, i són persones doncs, que tenen qualitats, formacions, coneixements i que poden aportar moltíssim, però potser aquest fet de posar-ho endavant ho estigmatitza potser a vegades... És contraproduent, per dir-ho així.
Sí. Bueno, encara hi ha més camí que els sindicats, que estaven sí. Abans, encara n'hi ha molt més, no? Bueno, sempre, com parlàvem fora d'antena, no? És a dir, és un tema de respecte, d'integració, de que la gent ho entengui de les dues bandes, i hi ha feina, hi ha molta feina a fer encara. Hi ha molta feina.
Sí, jo estic també... Totalment d'acord amb el que comentaves, i és el que us deia jo una mica ara. Jo crec que en aquest sentit són reclams necessaris ara mateix en la societat, perquè per desgràcia seguim visquent en, pues això, en una societat patriarcal i masclista, i també en una societat doncs, molt sovint homòfoba i fins i tot racista, et diria, que també anem doncs, penjant-nos medalles molt sovint de que és una cosa que ja hem superat. I doncs jo crec que en aquest sentit fa falta que totes aquestes lluites i que tots aquests moviments socials i reivindicatius doncs tornin a, bueno, a ser el que era, o que preservin l'essència natural d'aquests. Jo crec que han de ser les pròpies classes populars, on aquest fet els propis col·lectius afectats, els que s'han de moure i lluitar pels diferents avenços, i que jo crec que el que una mica està desvirtuant el prestigi de totes aquestes lluites és el que comentàvem justament ara, l'ús polític que se'n fa i l'explotació mercantil molt sovint que també se'n fa fins al màxim. És a dir, jo crec que tant amb la lluita, bueno, amb les reivindicacions feministes i del col·lectiu LGTB també, doncs jo crec que és això, s'estan desvirtuant perquè són lluites que estan començant fins i tot a produir odi, no? Et diria, amb molt número de gent. I és preocupant perquè, tot i així, les agressions segueixen creixent cada dia més, i jo crec que està estrictament relacionat amb el creixement, en aquest cas, de les ideologies d'extrema dreta i del populisme, que està a l'ordre del dia... Andorra, Espanya i bueno, Europa i arreu del món, jo diria.
Fa pocs dies ara que parlem d'aquest col·lectiu, però em ve el cap, fa pocs dies hi ha hagut el concurs d'Eurovisió, i fa 10 anys enrere va haver-hi la Conchita Wurst, que representava doncs, Àustria, que doncs, va guanyar el concurs. Clar, dius, a vegades dius, potser algun esdeveniment i alguna actuació dius posa més en focus el col·lectiu o equits i pot ser també doncs, no forçament més, més beneficiós l'imatge que se'n vol tenir per culpa, per exemple, d'Eurovision, que són molts països i, clar, la ideologia de cada país per segons quin col·lectiu pot ser o molt acceptat o totalment, diguem, reprimit.
Correcte, sí.
Però és que aquest... Bueno, reprenent és un debat a part també, però si em deixes fer l'incís.
Sí, fes.
Però que jo crec que, per exemple, també el problema, per exemple, que deies d'Eurovision en aquest sentit, jo crec que també està en els nacionalismes cada cop més exacerbats que existeixen, saps? Per exemple, Eurovisió, l'evolució que ha fet, doncs, és molt notable. Abans no era un festival on es lluïen banderes o on el més important era el país on anaves a representar, no? I doncs jo crec que totes aquestes anomalies que estem, doncs, començant a veure, que ens recorden, a més, a temps que ja hem viscut com a humanitat, doncs jo crec que són el que estan fent que, doncs, que totes aquestes coses s'extrapolin encara més.
Mm. Bueno, esperem que la societat vagi a millor al segle XXI, però hi ha pedagogia a fer.
Sí, a més, per exemple, si em deixes, aprofitant que estic aquí, m'agradaria també comentar-ho, a mi el que ara precisament, per exemple, em preocupa moltíssim i que crec que no se n'està fent gens de pedagogia i que no s'està actuant com s'hauria d'actuar és, per exemple, amb el conflicte que hi ha actualment a Palestina, en aquest sentit. No sé, l'altre dia vaig estar fent una mica de recerca i vaig veure que, per exemple, que el govern d'Andorra, no sé si va ser l'any 2021 o així, que estava el Jordi Gallardo de ministre en aquell moment, doncs, bueno, va firmar una sèrie, bueno, un conveni o no sé ben bé què van fer en aquest sentit. I doncs que jo crec que bueno, hem de començar a inculcar una sèrie de valors i una sèrie de principis a nivell social perquè realment estem molt, no sé, molt fotuts en aquest sentit.
És que del que dius tu, Pol, del conflicte en Palestina, hi ha, doncs... un problema que és una organització terrorista que doncs, es reivindica doncs, més o menys el cap de govern o governant no? Un estat que no està reconegut per als altres estats. O sigui, la truita es feixuga, per
bueno,
dir-ho així.
Sincerament, no crec que sigui un problema de complexitat, sinó que el que parlàvem abans, sinó que hi ha una sèrie d'interessos i una sèrie de qüestions que no permeten que el problema s'encari com s'hagi d'encarar. És a dir, el poble jueu va patir el que va patir en el seu moment i ara mateix estem veient una repetició del que ells mateixos van patir amb el poble palestí. Doncs en aquest sentit, a mi em sembla tot una mica incongruent, perquè, per exemple, quan va començar el conflicte entre Rússia i Ucraïna, bueno, Europa, la OTAN i tot Occident es va moure doncs, per doncs, poder ajudar aquest poble, cosa que em sembla totalment legítima i necessària, però vull dir que després, en aquest cas, ara ens estem veient en una situació molt més extrema i on jo crec que les coses són bastant més clares, perquè l'ocupació que s'ha fet a Palestina fa 75 anys que va començar, i de fet Palestina, no sé si porta 7 o 17 anys, ara no estic ben segur, que està totalment bloquejat. És a dir, que jo crec que les coses són bastant clares, el que passa que hi ha molta desinformació i molta manipulació al respecte, i crec que s'està aprofitant el que va passar en el seu moment amb l'Holocaust per poder justificar el que ara mateix està passant a Palestina.
Ara, ja que estem en aquesta reflexió, en aquest debat, et posaré un exemple. Posem les riqueses que té Kuwait a lloc de Palestina, per dir-ho així. Tu creus que el conflicte seria o els interessos ja s'haurien trobat de seguida per a recursos propis del país? Perquè Palestina no té petroli, o sigui, els recursos, diguem, econòmics del país...
No, però és un lloc geopolític molt estratègic, perquè és un... O sigui, està al centre de Mig Orient i és una posició que tant a Europa com a Estats Units li interessa tenir, i després també pel nivell o sigui, per les rutes mercantils que segueixen per allà. És una zona també molt important en aquest sentit. I després també perquè jo crec que s'està donant molta mà ampla a lo que és el moviment sionista, i és lo que a mi a vegades em sorprèn. Aquí estem molt preocupats per l'extrema dreta i pel tot el que està suposant, i oblidem que el moviment sionista molt possiblement té moltes semblances amb l'extrema dreta. És a dir, és un moviment molt populista, un moviment que bueno, ha manipulat totalment la informació i els fets allà a Israel, i crec que bueno, com a Occident hauríem de fer alguna cosa al respecte, perquè en aquest, o sigui, a vegades m'ho qüestiono, saps? Fins a quin punt Hamas és tan terrorista i Israel, els Estats Units, la OTAN i Europa no ho és.
Per informació que em parlaven els companys abans, aquest dematí doncs, hi ha hagut a França una persona que ha intentat calar foc a una sinagoga, que han abatut a trets l'assallant, o sigui que això malauradament també porta persones a tenir un efecte mirall, distensions i tal, terrorisme individual, o sigui, atacs individuals. Cuidado, a vegades la informació com es desvirtua.
Que crea molta tensió de les dues bandes. I llavors aquí està, i moltes vegades després ho pateixen persones innocents que estan visquent en un altre lloc que han rebut, bueno, que han matat o així, sense tenir res a veure,
i que porten, no?, tota la vida així, a més que és un conflicte, sí, que han nascut amb ell, i que segurament moriran amb ell també.
Però és una cosa que com si fos normal, no? És a dir, la guerra la d'Ucrània amb Rússia ja ho veiem com una cosa normal, lo de ara d'Israel amb Palestina també ho veiem una cosa normal, ja el ser humà ens mira, hi ha una guerra, pues, saps? I és veritat que els impactes no són els mateixos, eh?
No, de lo que dius, Bartomeu, és una miqueta la frase de Darwin: els que sobreviuen són els que s'adapten més ràpid,
sí,
ni els més forts ni els més resistents. Però clar, és una adaptació que no és desitjable per ningú.
No, totalment d'acord.
Bé, per tancar tema molt ràpidament, s'està parlant que el raonador del ciutadà pugui portar casos al tribunal o al tribunal constitucional, si necessari, potser una eina més necessària potser pel raonador.
Sí, jo penso que sí. El raonador és una figura que també ha d'ajudar la població més desafavorida, no?, que tenen dificultats en poder defensar els seus drets, no?, drets com ha pogut passar a l'habitatge, a moltes altres coses, i és una figura que també jo crec que ha de tenir la potestat de poder representar de cara a un tribunal la defensa d'aquestes persones.
Bueno, veiem com evoluciona.
Jo sincerament crec que estaria també bastant d'acord amb el Bartomeu, perquè una mica amb concordança amb el que deia ell, jo crec que és un dels pocs mecanismes que també existeix a dia d'avui per apropar o per fer participar també a la ciutadania de lo que és la vida política social del país, i doncs en aquest sentit no veig malament tampoc que pugués tenir aquesta opció.
Molt bé.
Després hi ha un tema polític, eh?
Sí.
Si hi ha interès o no hi ha interès.
Aviam què podeu fer el Consell. Pol Sardà, moltes gràcies per haver vingut avui.
A tu, a vosaltres.
Bartomeu Gabriel, gràcies per la teva presència.
Moltes gràcies, i Pol, un plaer.
Igualment.
Us desitgem un molt bon cap de setmana, que bé, amb un dia més, que tenim el dilluns de la segona Pasqua, de Pentecosta, per als que el podran gaudir. I ens tornem a trobar dimarts.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.